Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
La nostra sintonia, la nostra tertúlia en aquest matí, avui dimecres, estem a 22 de gener d'aquest 2025. Estem celebrant una victòria del Barça ahir amb el Benfica, un partidàs fantàstic. Una èpica, eh? Antoni Calvo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Narcís Quintana, bon dia. Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Font Romero, bon dia.
Bon dia.
Èpica perquè, a més a més, va ser un partit de futbol una mica estrany, eh? Amb uns gols tontos de Narcís, que dic jo, eh? Perquè hi ha una cosa molt clara, que és que va ser un partit... Home, van començar perdent i vam anar remolc tot el partit. Però el Barça va fer un partit també molt estrany. Vull dir, no entrava la pilota, les jugades no entraven. Moltes errades entre jugadors, es passaven la pilota i la perdien, no la controlaven bé. No era el Barça del millor moment, no?
Jo ahir vaig veure que perdien per 3-1. I ja em vaig anar perquè vaig deixar-ho estar. Ja i aquest matí m'han entrat.
Ja està.
El mateix, em vaig anar a dormir. Vaig dir,
gent bueno, de poca fe, tu.
Sí, sí. Gent... I aquest matí, sorpresa, eh?
Sorpresa,
sí,
tu.
Sí.
4-5.
Trobo a faltar en el company d'abans, com es diu?
En Robert Serrats.
En Robert, no?
En Robert, perquè que és molt blaugrana, també.
Felicito, perquè... Després de 30 anys, avui parlem de futbol, que no n'hem parlat mai.
Sí, home, però està bé perquè va ser un partit èpic i un partit que ahir, déu-n'hi-do. A veure, gols molt una mica absurds, perquè treu de porteria el porter del Benfica, li dona un cop de cap a un jugador del Barça, Rafinha, i entra la pilota.
En varen fer 5 a 4, en varen fer 6 a 3, no? Perquè un era nostre, també.
Sí, en pròpia porta, el gol d'Araujo, que volia treure la pilota i la va ficar dintre. Un xoc entre el porter en Chesnik i en Valde, crec que era, que venia, un venia d'esquenes, en Valde venia d'esquenes a agafar la pilota i en Chesnik surt de la porteria i pum, i deixen la pilota allà morta, que clar, els del Benfica van acompanyant la pilota fins a la porteria.
Clar,
que, unes, no sé, una mica... veiem un Barça que fa uns grans partits i després fa uns partits una mica lamentables alguns dies, eh? Vull dir que allò que dius, ahir van guanyar però per tenacitat, per força, però també va ser un
però
partit...
Però és que el sino dels culers és patir.
Ah, sí, sí. Jo ara, crec que ho fan
si,
per això.
Si ahir ja haguessin començat guanyant, ja no hi hagués hagut emoció.
Per això te'n vas anar quan amb el 3 allò patint, avui ho perdrem i no vas veure després la remuntada.
Ja s'ho faran, no sé què.
Bueno, parlem de temes importants, parlem de que entrem en un període difícil, no plou, abans parlàvem amb l'Afons que no plou i ahir, precisament, la Generalitat decretava que 22 municipis...
Per les faves sí que ha plogut, eh?
Per les faves sí.
En superfície i estan fantàstiques, eh?
Sí, sí, però per tenir aigua als aquífers, per tenir aigua a l'embassament de Boadella, tot això... No hi ha aigua i, per tant, aquesta falta d'aigua el que està provocant és que 22 municipis, com deien ahir, del que és la... tots els municipis que depenen de la Buga, per dir-ho així, que entren novament en una fase d'emergència en la que hi ha moltes restriccions per aigua. Els pagesos ja estan una mica mirant-se les coses malament, en el sentit de dir, home, si no em plou aquest final d'hivern, que queda d'hivern, i aquesta primavera les passarem magres, perquè això és una suma de 4 o 5 anys ja de falta d'aigua.
4 serà, eh? Allà dalt, allà és... Ho hem vist amb la producció d'olives, eh?
Portem, ha baixat.
Sí, sí, portem 3 anys el 50%, grosso modo, no? I aquest pinta que també anirà igual, 4 anys. Per tant, aquesta estructura de sequera està interioritzada, eh? Sí, sí.
Haurem de fer com pensar, que això se n'ha parlat moltíssim, de canviar molt els costums, si la cosa continua així, tant el que és la gent, les persones normals, els establiments, les cases, si hi ha aquesta falta d'aigua, com també la pagesia. La pagesia més, perquè, per exemple, oliveres, els que s'estan plantant oliveres noves, com aquí a Vilafant han fet quatre vents, bueno, doncs oliveres noves amb una gran inversió, amb pous i amb el gota a gota, per dir-ho així.
El gota a gota, sí.
És la manera de que això tiri endavant.
Sí.
Pensar que les oliveres, que hi ha molta gent que no té cap sistema de rec, haurà de posar el gota a gota.
Però a Vilafant poden trobar aigua, però jo allà dalt a Llers no, és molt difícil trobar aigua, no? O tinc que baixar a 90 metres com a mínim, no? I, per tant, no, tot això és bastant complicat. A la zona del terra prim, a la zona de sequera, intentar millorar l'aportació hídrica és complexa, no?
Però potser s'haurà de canviar el tipus de coses sembrades, s'haurà de canviar que això, aquest regar per inundació, també s'haurà de canviar.
Això ha de desaparèixer.
I és que tot això vol dir una inversió, però...
Blat de moros, tot això que acaba d'afectar, que és el que es fa aquest reg, aquesta manera de regar per massivament, això s'haurà d'acabar, sí? I haurem d'anar com els jueus, els primers quibuts, no? Amb el gota a gota i amb poca aigua, sí, això segur. I també que modificarà les ajudes europees i algun tipus de conreus que els pagesos tindran menys ingressos, això també.
I després també s'haurà de revisar tot el sistema de repartiment de les aigües, perquè ara mateix en les conques internes és on hi ha el problema. La de l'Ebre, per entendre'ns ràpid, diguem allà ara, en aquests moments no hi ha problema.
No hi ha problema.
Jo ja recordo l'anterior sequera que hi va haver-hi forta amb el conseller Baltasar, que els experts varen dir que es havien de comunicar les diferents conques hídriques.
La de Montserrat.
I, sí, però vull dir, els experts varen dir que això s'haurien de tenir una connexió entre cada... totes les... no s'ha fet res. En aquell moment es van repartir els tubs i tot, perquè semblava que era una cosa imminent, perquè no hi havia altra solució. Quan que va ploure, allò va quedar en l'oblit. Bueno, doncs potser s'haurà de tornar a recordar coses d'aquest tipus, no? I abordar-les i fer-les quan és el temps, i no esperar allò Santa Bàrbara com trona.
Bueno, el problema és això, que les obres aquestes no es fan, aquesta infraestructura no es fa. Ara se'n parla de desalinitzadores, però bé, sabem que això es va dir que no sé si era el 2030 o 32, tindríem una desalinitzadora a l'Empordà. Veurem si és veritat o no. Jo no m'en fiaria, perquè com ens plogui un dia o dos, ja des de Barcelona diu, ui, els hi ha plogut aquest Mauri del TV3, ha dit que els hi ha plogut, ja està, ja no cal que els hi fem, no? Vull dir que ho veig difícil, però jo crec que el futur és això, la desalinització.
La sequera no ve de 4 o 5 anys, ve de dècades, perquè tots els que som de poble i que hem corregut per la muntanya hem vist com tots els rierols i corriols i rius, sí, no en queda pràcticament cap.
Llocs que...
Sí, i això és el que sempre dic jo, que només, i el que dius tu també, que només ens en recordem quan trona, perquè aquesta discussió la vam tenir ja fa poc i no s'ha avançat. Quan tornen a pujar el nivell dels pantans, ja tornem a anar bé, ja ens oblidem d'això, anem a una altra cosa.
Allà tota la vida el rentador públic tenia aigua, no? De cop i volta...
Aigua de fons, diguéssim.
Sí, de fons, i de Viladenut.
Sí.
I de cop i volta desapareix l'aigua i dius, bueno, aquí ha passat alguna cosa. I després que hi ha hagut un aiguat, torna a funcionar i torna a rajar a la font i torna a parar, no?
També així a nivell local, les obres d'infraestructura de l'AVE, això ha afectat també en el recorregut de les aigües subterrànies, perquè ha variat molt.
Jo, per posar-vos un exemple, aquí a Vilafant, el meu sogre tenia un hort llogat aquí a tocar d'un rec, el rec d'en Serra, que passa per aquí, per aquesta part del poble, i tenia aigua sempre, el rec sempre, o sigui, darrere casa meva, que hi ha el rec d'en Serra, sempre hi havia aigua, sempre hi havia aigua. I de cop i volta, a base de temps, va anar desapareixent, i a vegades hi havia, a vegades no, i ell va deixar d'anar a l'hort perquè a l'estiu no tenien aigua ja, no? I això parlo de fa 30-40 anys, però en canvi els seus pares i sempre hi havia aigua. I tenien vaques a casa i les vaques anaven a pasturar per no creuar la carretera. Els anys 50, passaven per sota la carretera al rec i sempre hi havia un pam d'aigua al rec, sempre.
Fins i tot aquí, que jo tenia un hort aquí a Figueres, a Vilatenim, en allà durant els anys, el pou meu que tenia moltíssima aigua, ha anat baixant 2-3 metres de... I estem en un lloc que és la conca de la Muga, que teòricament els aqüífers deuen estar molt alts, i no, ha baixat també molt.
Quan fa que no mengeu algun aliment d'un riu? Quan fa d'això?
Què vols dir, aliment de rius?
Abans es podia anar a pescar, es podia agafar anguiles, es podia agafar... Quan fa que no mengeu? Fa molts anys, no?
No, a més, per dos motius. Primera, almenys jo, Primera, perquè ara és molt difícil, perquè no n'hi ha molt poques espècies de peix i tot, i després per la contaminació dels rius. Ah. Durant molts i molts anys, ara s'està fent una feina de tornar, diguéssim, a netejar l'aigua, i l'aigua que va als rius passa per la depuradora, però molts pocs pobles, Si ara agaféssim el Manolo o agaféssim la Muga i miréssim a partir de Figueres cap amunt, a la Muga, quants pobles tenen depuradora?
No,
o sigui, gairebé no n'hi ha cap, part de Figueres, Per tant, a veure, quan el Muga arriba aquí al...
Del Banyà
cap a baix, però quan arriba... Quan els del Banyà s'hi pixen, que dic jo, va cap a baix, Sí, que...
Jo estava pensant aquesta temporada quants quilos de cireres es recolliran. Perquè
aquesta
cireres,
és una altra,
cireres és una cosa que és d'aquí i que la gent compra i que cada vegada puja més el preu. I cada vegada se'n troba menys.
Sí, però també hem de comptar que abans, segurament, per població, la població ha crescut tant que abans es feien, inventar-me dos tones de cireres. I ara necessitem 50 tones per arribar al mercat. Que això també és important. Això també passa a la pagesia, no? Abans, segurament, hi havia, quantes granges de porcs i vaques a l'Empordà, i ara en tenim 50.000 més caps de bestiar. Això vol dir més aigua, més producció...
Hi ha més porcs que catalans. L'altre dia ho vaig veure en el diari. Més de 10 milions de
porcs.
De porcs.
A veure si fas com en Pau Subirós, que va presentar el llibre del Garrigal i la prostitució.
Ah, sí, va dir que...
Va una frase fantàstica.
La frase la tinc marcada, jo.
Diu, a Figueres, més de la meitat de la població són fills de puta.
Jo vaig quedar parat, també vaig dir...
La frase és increïble.
Bueno, és una frase molt dura, també.
És quasi allò, l'excepció,
Bueno, estava molt vinculat a Figueres, el Garrigal.
Sí.
Tanta descendència.
Tots són aquests canvis, aquests 22 municipis entren en fase d'emergència. Clar, quan veus el calendari dius, home, el 22 de gener ja estem en fase d'emergència, a mi m'ho dius, ai, 15 de juliol i no hi ha aigua, però sí, 22 de gener ja podem patir una miqueta. A més, veient...
I incendis a l'hivern ja, Ja
sí.
Ahir o abans d'ahir, els agents rurals ens varen prohibir fer foc, no?
Fer foc.
O sigui, feia un xic de vent, i allò, cuidado, que...
De mal tanto que...
Això està sec, i per tant a l'hivern pot haver d'incendi.
Però això quan arribi Setmana Santa s'ha oblidat, arriba l'estiu s'ha oblidat...
Arriben els turistes, que
exacte,
dic jo.
Exacte, arriba la cosa aquella massiva de tots turistes, i ja està. I la muntanya està plena de neu, tots contents. No hi ha cap problema, no?
Bueno, ara...
No sé, és un punt de vista.
Aquest any molta neu no n'hi ha. Gràcies a la neu artificial la gent pot esquiar, però és una mica penosa. A mi m'agradava anar a esquiar quan jo anava, que estava tot blanc, que quan feien 20 quilòmetres o 30 per arribar a l'estació d'esquí ja hi havia tot ple de neu, i ara arribes a l'estació d'esquí ben bé, aparques i no veus la neu fins que veus la pista, que sembla que ha passat aquestes màquines que asfalten als carrers, que van deixant l'asfalt ben bé, els 4 metres de carrer, doncs allà les pistes...
Mentre que hi hagi neu artificial, tot allò
està...
funciona a dojo, vull dir, no hi ha cap problema.
El Canigó hi ha neu, però poca coseta, no...
Escoltem, canviem de tema, que tenim temps ja per parlar. El Banc de Sabadell ara veia que torna a Catalunya. La Caixa es resisteix a tornar a Catalunya. Algunes grans empreses van tornant a Catalunya. S'espera, doncs, aquest retorn d'empreses grans que van marxar quan el procés i que ara tornen?
Si es manté la seguretat jurídica, sí.
Això vol dir...
Què vols dir, això? Si es manté.
Vull dir que el moment que van marxar les empreses... Hi havia una total inseguretat jurídica, entre altres coses. i l'empresa mira per el que ha de mirar, que són els calés.
Però jo crec que, tot i que la independència hagués pogut arribar en aquell moment, la seguretat jurídica hi era també, no? Jo crec que la lectura des de fora, no?, és que aquella gent va prendre una opció política, eh? És a dir, en nom de la seguretat, jo la poso a tallar l'empresa, no fos que aquests catalans l'expropin, se la venguin als russos...
Bueno, però és que...
No hi havia seguretat jurídica.
Però és que aquests senyors que se'n van anar també eren catalans.
Sí, i molts
noms...
També s'hauria de veure la relació entre el Banc de Sabadell i Ciudadanos.
Ah, sí?
No? Perquè quan va sortir Podemos hi ha les declaracions, això està en les hemeroteques, d'un dirigent del Banc de Sabadell dient hem de buscar un Podemos de dretes.
És veritat.
I va sortir Ciudadanos.
Sí, sí, és veritat.
Sí, sí. Sí, sí, i després no estic segur que no hi hagi una relació entre aquesta tornada del Banc de Sabadell i l'OPA del Banc de Bilbao i Escaia, la majoritària.
Bueno, ja han dit que és una manera, aquest matí ho deien, que és una manera de forçar que el Banc Sabadell, amb el Banc Bilbao, si vol realment que pagui més.
Ja,
que pagui més. Que...
Això vol dir que hi haurà més caixes?
Menys.
No, menys.
No, jo dic més caixes per la gent que vulgui treure calés.
No.
Ah, no.
Això va menys.
Però així d'aquests serveis.
No. Si hi ha, cada vegada que hi ha una OPA d'un banc amb un altre, cada vegada que hi ha una fusió de dos bancs,
sí,
la meitat dels caixers es tanquen.
O sigui, hi haurà més treballadors. No, hi haurà menys treballadors, sí, no?
No, es jubilarà molta gent.
Ah, va. Doncs així no sé de què serveix.
Està fent el BBVA intentant explicar que la fusió portarà uns beneficis. I tu mires l'anunci i no entens res, no? Perquè no.
Beneficis
no
per ells.
Al revés,
clar,
no?
Redueixo que sí.
Un banc de menys competència, no? I per tant...
Home, benefici pel treballador, benefici pel client. No. Jo no he vist cap fusió que doni cap benefici.
Doncs
pel client.
No val la pena que vingui, no?
La fusió, les fusions generalment es fan per un benefici del que es fusiona i que és el més gran. En el sentit de, molt bé, nosaltres tenim 50 oficines, i aquest és més petit i té 25, són 75. Ens fusionem i ens quedem amb 50.
Una fusió és una absorció.
Sí, una absorció. 25, les tanquem. Què vol dir? 500 persones al carrer. Això per començar.
Això és la primera.
I ens quedem amb els actius i tots els calés que té i tot el negoci de la petita. Però això és una... Aquestes fusions van així, per això els hi surten els números. Clar, després presenten números, compte de resultats, al cap d'un any, i han tingut uns beneficis increïbles, perquè han absorbit l'altra entitat, s'han quedat tots els diners, han fotut 500 persones al carrer, i per tant això els hi baixa les despeses també. O sigui, els bancs no, ja fan números per no perdre, naturalment. I això és ho hem vist. Quantes oficines bancàries hi havia a Figueres? Potser masses. Fa uns anys enrere hi havia...
Que el nostre sistema bancari probablement sigui dels més capitalistes, més durs, no? Però jo que tinc en compte... A França, era molt pobreta, en poca, però durant quan jo treballava allà, al final d'any, és la Banca Popular, no? Feia un escandall i hem tingut tant de beneficis, molt bé. I el repartien entre els seus clients, i aleshores tu te trobaves en el compte un ingrés de 200, 300 euros, que, sota el nom de parts socials, no? És a dir, dividien el benefici pels que tenien la... Per tant, allà no hi havia benefici.
Bueno,
no?
Aquí ja ho fan, però entre ells, els directius. Sí, sí. Aquí allò que...
No hi havia benefici.
I diuen, mira, cada directiu ens toca tant. I diu els clients, no, els clients és igual, no cal que els doni.
Sí, s'ho queden els jefes.
Però ara tens el Bitcoin, no? Ja està, s'ha acabat, no? Ja surt aquí el Bitcoin, puja, baixa...
I el nou del Trump. En Trump també diu que n'ha tret una moneda.
És fantàstic, és fantàstic.
Bueno, això de les monedes aquestes, a veure...
Home, els bancs estan tocats per aquesta moneda. Això és,
tocats, no, els bancs estan al darrere d'aquestes monedes.
Per això dic que...
Estan... Els bancs, a la que els bancs han vist que això pot ser un negoci futur, hi han ficat cullerada, i per això ha pujat tant. Fins que els bancs no van ficar diners, i cap milionari va ficar diners amb el Bitcoin, quan va començar, valia una misèria, Bitcoin i qualsevol altra moneda. A la que aquí es va veure que això podria ser un gran negoci, els grans multimilionaris, Elon Musk, el de l'Amazon, tots aquests, van posar-hi molts diners, van fer molta publicitat dient, poseu-hi calés perquè jo confio i m'hi poso. Llavors, els milionaris més petits, no? Els que van a sota, també n'hi han posat, i els bancs han vist, ei, que se'ns escapa el tren, i també n'hi han posat. parlant això del bitcoin, ja no és aquella moneda que va néixer en un principi, com seria la moneda dels pobres, que no hi hauria comissions bancàries, no hi hauria bancs i que la gent pagaria amb bitcoins, no? Tu tindries uns bitcoins i pagaries... No, ara això ha canviat molt i el bitcoin continua sent una moneda...
Estranya,
Estranya, que escapa del que és del treballador, de la part baixa de la societat o mitjana, se'ns escapa, en el sentit que primer que un bitcoin ara val 100.000 dòlars, vull dir que, per tant, si vols comprar bitcoin, compraràs un 0,5 d'un bitcoin, no? I aquí hi ha gent que ha fet molts calés, aquell que va comprar un bitcoin al principi, que ja no el té, perquè aquell, quan el bitcoin va pujar 10.000 dòlars, ja se'l va vendre. Va fer el seu negoci. Però al ficar-hi tants calés, la banca i sobretot molts milionaris, doncs això ha pujat molt. I ara el bitcoin, no sé, jo no veig que la gent pagui bitcoins o puguem pagar amb bitcoins, o qui diu bitcoin és una moneda. N'hi ha 50 monedes diferents de monedes aquestes. Mm-hmm. Vull dir que, clar...
Home, segons el que diuen notícies i això, hi ha gent que comença a comprar amb aquestes monedes estrangeres i es donen canvis. Es pot comprar un pis, un cotxe, això surt per la tele veu. Sí. I jo dic, això els bancs ho tenen, o sigui, no sé com funciona, però no sé si anirà llarga.
No deixa de ser una moneda que tu inverteixes en aquella moneda, poses diners, i quan tu tens, no sé, qui diu bitcoin diu, hi ha 50 marques diferents, bueno, doncs que vagi a una immobiliària que t'accepti el pagament amb aquesta moneda. S'escapa una mica d'Hisenda d'això? De moment, tranquils, quan això estigui lligat, serà una moneda més. Tindrem l'euro, el no sé què, el bitcoin, el no sé quant, podràs pagar amb 50 monedes diferents.
Sí, sí. No, totalment d'acord, però també s'ha de pensar que també hi ha això, hi ha el bitcoin que va sortir amb els bancs, vull dir, jo ho deixo, perquè jo veig que cada dia dic, ostres, bitcoin cap aquí, cap allà, monedes estrangeres, els bancs estan nerviosos perquè hi ha moviments de bancs, hi ha extorsions, com aquí es parla, ara, hi ha extorsions i hi ha moviment, vull dir, no sé.
Ara deu funcionar més perquè sembla que es deu estabilitzar amb el que dius tu, que hi ha interessos perquè s'estabilitzi, perquè abans hi havia unes fluctuacions dels bitcoins que igual, que en un any igual valia 10.000 euros
i el que no quedava clar, si tu compraves bitcoins, pujaven, després, aquí, com diu Antoni, te'ls venies, si podies aconseguir euros a canvi, perquè et deien no, escolta, jo els guardi.
Ara és més fàcil,
I quan se compri un cotxe, ho compri en bitcoin, etc.
No, ara és més fàcil canviar de bitcoin a ara els bancs han entrat a jugar amb aquest joc i, per tant, és una moneda més. És com si el bitcoin ara mateix és com si la lliura esterlina, que no és un euro, tu compressis lliures esterlines. ¿Vale? Ah,
però una moneda té que tenir una seguretat darrere. No hi havia aquella seguretat, ara...
I aquesta tampoc hi és ara. I fixem-nos com nosaltres, que ens queixem tant dels bancs, resulta que, en el fons, acabem confiant en els bancs centrals, en els estats, que són els que donen una seguretat a darrere de les monedes. I el bitcoin, qui té darrere? És a dir, si demà et diuen que el bitcoin ha fet 33, a qui anirem a reclamar? No vol dir que els altres et resolguin res. Mira l'Edman Brothers, el que va passar.
Però això no vol dir que el bitcoin està recolzat per el que és la societat? Pregunto, no ho sé. El bitcoin qui l'ha fet?
Bueno, el bitcoin el va fer un jove en un garatge.
Això dona confiança que gent compri bitcoin, no?
Ni cap ni una.
No,
perquè jo... A veure, jo si tingués 1.000 milions al banc, possiblement agafaria 10 o 12 milions i compraria bitcoin, un exemple. Però la classe social treballadora, que no arribem a final de mes, primer que és caríssim, i segona, que quina seguretat ens dona? Cap ni una.
No, i després pot passar que quan vagis a demanar la conversió del bitcoin en euros, apareixerà ja Hisenda.
I et dirà...
No és que no hi sigui.
I si tu compres...
Si t'han donat uns diners, allò computa, no?
I si tu fas la declaració de renda, que tots han de fer cada any, coses així, si tu compres moneda d'aquesta bitcoins, Eulen, qualsevol d'aquestes monedes, ho has de declarar. Igual que declares que jo al banc tinc 20 euros i aquesta compte tinc 10 euros i aquesta tinc 7. Doncs en bitcoins tinc tant, i en euros tinc tant, i en no sé què tinc tant. I això ho has de declarar.
Clar.
Vull dir que escapar-te d'Hisenda no t'escapes, perquè això era una moneda virtual que el que pretenia en els seus inicis era que fos una cosa que estigués fora de la banca tradicional, fora del control dels estats, fora, però com que es va veure que això, si es deixava de la mà de Déu aquí, podia ser que un narcotraficant paguen amb bitcoins. Per què? Perquè al pagar amb bitcoins no els segueixen, no saben on t'ha tret els diners. Aquest camí dels diners que es fan i que les entitats aquestes abans feien i no... que si tu seguies, la policia seguia el rastre del diner, no? Segueix el diner que trobaràs el dolent, no? Amb el bitcoin no passa, perquè el bitcoin fan transferències internacionals de bitcoin que no passen per cap banc central ni per cap banc.
Ja, esclar.
Ja, jo et puc fer una transferència en bitcoins i tu estar a l'Argentina i rebres aquella transferència en bitcoin i no ha passat per cap entitat bancària. No hi ha un control.
Clar, perquè la riquesa de les nacions abans mesurava amb or, encara. Però, és clar, aquí qui mesura el valor d'un bitcoin? El preu és una cosa diferent del valor. Però el preu va variant, però el valor que té allò garantitzat...
El preu te'l dona
la metàfora
la gent que inverteix, la inversió en bitcoin.
La metàfora sí. Dels bitllets és que és increïble, perquè... quan anàvem amb or i amb plata i un xic amb bronze també, doncs sabies que era un metall l'element. Sí. Però aquella, que sí, sempre em preocupava molt la definició de la pesseta, el Banco d'Espanya pagarà al portador la suma de 1.000 pessetes. I tu deies, bueno, què vol dir això? No? Que anaves al Banc d'Espanya i tornaven a donar paper, en tot cas, però... El valor era també virtual, en aquest sentit. La moneda de paper... No deixes...
Sí, però tu sabies on hi havia la sucursal bancària i podies anar allà, ni que sigui fer vaga de fam a la porta.
Sí, sí, això sí, esclar.
I ara, a on t'aniries?
No, esclar. No. Allà...
Tot el que és per internet.
A Azerbaiyán hauries d'anar.
Passa moltes vegades amb els seguros. Els seguros, ara, seguros de cotxe, te venen seguros per internet. Estan farts de fer publicitat per internet i, escolta'm, jo te faig... Hi ha moltes publicitats de seguros per internet, o si no, bancs. Bancs que físicament, com dieu, no existeixen. On te vas a reclamar? Doncs hi ha per internet. O sigui, jo penso que és confiança. Si tu tens una moneda que et dona confiança, tu tens confiança.
L'economia sempre s'ha fonamentat en la confiança.
Exacte. Per això dic que el bitcoin pot ser confiança, sí. Quan es tingui molta confiança, la moneda actual que tindrem ara, que és l'euro, baixarà. I la gent confiarà en altres monedes. No ho sé, jo penso això, confiança, jo penso que sí.
Tens
sí.
Bitcoin?
Ja,
No en tinc, però és allò que dius, que vas veient coses...
L'únic que jo dic és que quan va començar el tema del bitcoin i d'aquestes monedes virtuals, sobretot la gent jove veia una esperança de tenir calés i no dependre de l'entitat bancària, no dependre d'Hisenda i de tenir calés i que això pujaria molt i tal.
Ten Robin Hood.
Sí, yeah. Robin Hood. I això es veu que a mesura que passa el temps no és així, no és tan clar. Primera, vols calés? Has d'invertir. Que pot pujar? Sí que pot pujar el bitcoin, però també baixa, eh?
Sí, perquè, clar.
Tu ara compres, el bitcoin
està... Està
molt alt, sí, 100.000 dòlars un bitcoin. Sí. Vale, me compro 10 bitcoins, un milió de... Però és que demà baixa el 50% i me quedo amb 500.000, eh? Vull dir que és una moneda que això amb l'euro no em passarà.
No, clar.
Exacte.
I hi ha molta gent que no inverteix per al bitcoin, el que diem nosaltres aquí a la taula, o sigui, és molt volàtil. O sigui, si la gent troba, jo per exemple, ara imagineu, jo que tinc que tinc calés i me sobren i vull fer-ho amb, per exemple, amb accions, què faries? Inversió, bitcoin, inversions? O sigui, el que fa molta gent és, jo no inverteixo en bitcoins perquè és volàtil, jo prefereixo invertir en altres coses. Jo el que em vull, amb això estic d'acord, amb vosaltres estic d'acord, però jo el que em refereixo és que moltes vegades aquestes coses són... a valor de confiança. O sigui, la gent inverteix, a part dels valors,
sí, però bueno,
del valor que fluctueja, estic totalment d'acord, per confiança. Si la gent no confia, no inverteix. Bueno. I jo estic veient que hi ha moltíssimes monedes, que hi ha moltíssima gent que va invertir en aquestes coses per confiança. Això
per
confiança.
No tot el món agafa bitcoins. A la Xina està prohibit. Llavors, si tu com a transacció, si jo compro a la Xina 4 contenidors de gots de plàstic, i no puc pagar un bitcoin, ja haig de recórrer a la moneda xina, al dòlar, a l'euro... Vull dir que...
Principalment és el valor, és el que diem aquí, el valor fluctueix. Però jo el que estic dient és confiança. Si la gent no confia...
Jo crec que la gent va entrar al bitcoin per la no confiança. És a dir, va haver l'oportunitat de sortir-se del sistema, entens? És a dir, ara canvio la meva moneda habitual per una altra que en principi al principi, com va començar, no? Al principi no estarà controlat per ningú, i això fa molta il·lusió, no? Confiança, il·lusió, de dir allò que va fer en La Porta, no? Que els dents, no? Doncs això, la població té ganes de dir que us ho fareu, no? I jo, no ho sé, jo també podia passar als sellos d'huèrfanos de la Guàrdia Civil, que també era una moneda que tenia valor de canvi, no?
Exacte, quan es va fer les monedes que va haver-hi la Guerra Civil, hi havia també gent que tenia sacs. Mira, el meu besavi, em sembla, besavi de la meva dona, tenia sacs plens de diners perquè de la República.
I el comitè de milícies antifeixista de Toledo va expedir uns papers que jo, a mi me fascina, no? Diu, vale por 5 polvos con la Lola, el comitè, no? Diguem-ne...
Això ja és un altre tipus de moneda de canvi.
Bueno, però està bé també, no?
Sí, bueno.
Sempre em va quedar el dubte si els 5 polvos els feia tots seguits o havia una forma al darrere.
Tenien aquelles aliquetes que feien forat, com els revisors del tren.
Clic, clic.
Fem una pausa per la publicitat, vinga, i tornem de seguida.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Toca donar sang, toca rebre vida. Donació voluntària de sang a les Forques de Vilafant. El dimecres 22 de gener, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Recordeu, vine a donar sang al Centre Cívic de les Forques. El dimecres 22 de gener, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Us hi esperem.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament Wibi Vision d'OptiPunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972-506-386.
Detectar i tractar temps és clau. L'associació Clau de Sol organitza un curs de sardanes els dimecres de 7 a 8 i quart al Centre Cívic de les Mèlies. Un curs obert a tothom, gratuït i per a totes les edats. Inici 1 de febrer del 2025. Per inscripcions, trucar a Antoni Caselles al 609-450-741. Curs de sardanes a Vilafant. Organitza Clau de Sol.
Croissants, un entrepà, uns ous ferrats amb bacon, un cafè amb llet, aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit, el primer plaer del dia. Esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé, esmorza al trànsit.
Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell,
amb còmode aparcament.
Atenció, pares i mares!
Busqueu una activitat divertida i emocionant per als vostres fills? Sorprendre'ls celebrant un aniversari o qualsevol esdeveniment?
Us presentem el nou parc infantil Carpa Màgica a Vilasacra. Un món màgic per a nens i nenes de totes les edats. Llits elàstics, inflables, tren infantil, piscina amb canoa...
Perquè s'ho passin d'allò més bé i no es cansin d'explorar i jugar mentre vosaltres podeu descansar i gaudir del servei de bar.
Amb totes les mesures de seguretat, obriu la imaginació dels vostres fills i veniu a la Carpa Màgica de Vilasacra.
El carrer Castelló 43. Per a més informació i reserves, 631 72 96 65.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Tornem a la tertúlia amb el nostre patrocinador, Gestoria Fernández, i amb la nostra habitual conductora, la Mercè Mainé. Però...
Bon dia, Toni Guerrero. Torno a estar aquí, ja sé que he arribat tard, però estava...
T'has perdut els bitcoins i tindràs
sí,
menys sort.
Sí, però jo estava en un lloc molt interessant.
I el comitè.
Estava en un lloc molt interessant perquè avui al Centre Cívic de les Melis hi havia una obra de teatre, i bueno, hi ha una obra de teatre per l'alumnat de l'Institut de Vilafant, de tercer d'ESO, pel que m'han dit. Una obra que es diu És de conya, un espectacle de teatre social doncs que parla de temes interessants que, bueno, de preocupacions als joves, no? De les relacions de parella, de machisme, de feminisme, de... No, però jo m'hi he estat una estoneta. Jo m'hi he estat una estoneta.
Llàstima és que som allà mateix.
És com el bitcoin.
Exacte, jo m'hi he estat una estoneta i he pensat que no ha canviat massa les relacions que jo podia tenir quan jo era adolescent, o vosaltres quan éreu adolescents. L'única diferència que hi ha és que hi ha les xarxes socials i que el control és molt més gran.
I l'esprai... i la vietnamita,
no.
I les octavetes, ui,
però,
ui.
Però al fons jo me refereixo que hi ha els mateixos problemes, tenia a la vostra adolescència, a la nostra, i a la dels joves d'avui en dia, però amb la petita diferència, no?, que tenen una cosa que és mundial, que té una repercussió molt gran i un control suprem.
Tu no saps l'emoció que té
que és el mòbil.
Amb l'adrenalina, està a terra... del monument als caiguts allà a la plaça de Sant Pere i veure passar el sereno clinc, clonc i tu allà amb l'esprai a la mà. Allò té una cosa fantàstica.
Es nota que no vols parlar del tema que jo et proposo,
Acabàvem de pintar en el teatre encara ensorrat, no estava arreglat, una pintada que posava dictadura, no? Això era el nostre... Sí. Era un espai mental.
Però és el mateix que es... Pràcticament és el mateix que es fa ara. Qui
és
adolescent?
Si ha passat dos dies.
Sí,
lògicament és igual.
Encara
una generació.
Els de la dictadura, no? Encara hi són. Sí.
No, i que les preocupacions que tenen els joves són les mateixes que teníeu vosaltres.
Segurament.
De ser lliures, de poder-se manifestar, de poder triar.
Segurament.
No? De poder decidir.
De trobar feina.
De trobar feina, de trobar
habitatge. I de trobar una feina renumerada. Que, bueno,
sí, les mateixes preocupacions. L'obra de teatre escenificava molt bé doncs, bueno, els joves d'avui en dia, no? El tema del mòbil, el control per part de la parella, que moltes vegades aquí en parlem, no? Jo que sé, quan és el dia de la dona o el que sigui, o quan parlem de violència masclista o el que sigui, que diguem que hem anat enrere, doncs...
Segur.
Obres com aquestes han de fer reflexionar els joves per intentar retrocedir.
Ahir escoltava l'intervenció del jutge davant d'aquesta noia que... Mm.
El jutge de Rejón, eh?
Diguent-li, ¿y usted se bajó las bragas, no? Sí. Hòstia, bueno, saps quin... I vostè li...
Quina pregunta és aquesta?
Sí, hòstia... Pues, no, pues anem molt enrere, no?
Jo trobo que la noia no es va poder explicar en cap moment.
No, li va dir que no se l'havia baixat, l'únic que li va sortir
almenys,
de... Però,
almenys el tall que van posar a la tele, la noia no es podia explicar. Jo trobo que si una persona te comença a fer preguntes, tu t'has de fer explicacions.
Però també
no la deixava explicar. No,
deixem-ho dir sense que em piqueu, no? Però també és molt perillós ara les relacions, no? Perquè si una noia vol, t'enfonsa, en aquest sentit, no? Diu, escolti, aquest em va intentar violar i aleshores tens un sobreesforç per intentar explicar que no, potser, no? És a dir, és un món nou...
Tu i jo, que aproximadament som de la mateixa edat...
Que no ens violaven.
El món...
Sou homes.
El món estava vist des d'una altra perspectiva.
Sí.
Perquè per la meva família, que tenia càmpings, allò era una disbauxa absoluta, sexual, evidentment.
Sí, sí.
Una disbauxa absoluta. I jo ja us he dit que la meva primera feina va ser als 17 anys... portava els focus de l'estriptis del Xic.
Sí, era
una feina molt curiosa. I allò era una disbauxa encara més bèstia. Allò el que hi havia, perquè era l'època... Era
fantàstic.
Sí, un treball meravellós.
Fantàstic, jo m'hagués apuntat.
Era l'època de l'amor lliure. No penso pas que hi haguessin... les violències que hi ha ara, perquè era una cosa...
Jo crec que la violència ha augmentat, no?
La violència ha augmentat, però jo en aquell moment no ho veia com violència, ho veia com una liberació, així és com...
Quan en Carles Causa va a París una Setmana Santa amb la seva companya, perquè no estaven casats, amb la Teresa Bofill, i va a la Gallimard, allà al barri vell de París, i compra llibres, uns quants de Lenin. Títol, no sé què, Lenin, no? Passen per la frontera i els detenen i els porten a la presó perquè el jutge aquests dies de Setmana Santa no hi és, fins passat el dilluns de Pasqua, el dimarts no hi haurà el jutge, quan el jutge veu, perquè aquest és un tema que encara avui els historiadors no sabem exactament si estaven prohibits o no estaven prohibits aquests llibres, una cosa molt curiosa. Bueno, el jutge el deixa fora. I aleshores la mare d'en Carles se n'assabenta que el seu fill ha estat a la presó i va esverar de comissaria. No pateixi. El jutge ha dit que ara el deixaran, a les 12 ja estarà aquí. I el policia li diu, escolti, una cosa, no sé si és la seva jove o serà la dona d'en Carles, no sé, aquesta noia pren pastilles, com vulguem dir. Escolti, el seu fill està a punt potser d'aparellar-se amb una puta, saps? Perquè pren pastilles, no?
Sí.
És a dir que...
Bueno, però que la llibertat... Vull... La qüestió aquí és que la llibertat de l'home a nivell sexual ja ha sigut sempre,
sí,
i la de la dona, doncs no. I jo crec que aquest és el conflicte, no?
Perquè un home que anava amb moltes dones era un heroi, era un macho.
Era un Don Juan.
El Don Juan, era el number one, quina enveja. I en canvi, una dona que anava amb molts homes, doncs ja sabem
què
era.
Nosaltres sabíem,
pots dir la paraula, eh?
Sabíem que amb el codi penal, com que no eres major d'edat fins als 21, ara són 18,
sí,
no?
Ja són 18.
Doncs si... Si tenies parella i vivies en pecat, que ens agradava molt viure en pecat, jo ho confesso, doncs un dia la parella em diu, escolta, ja saps, si ara entra la policia, infringim l'article de psiquí.
Però un estat s'ha de posar al llit de les persones, dels seus ciutadans? És una gran pregunta.
Com?
Un estat s'ha de posar al llit a nivell legal,
Hòstia, no em diguis un estat, o sigui, m'estic imaginant en Pedro Sánchez al meu llit. Vull dir, clar, dic, només faltaria ja que ens truc.
Tens una ment molt perversa, jo no volia dir això.
Mercè, m'estàs donant peu? M'estàs donant peu, per favor.
Truquem a banyar-les?
No,
jo em referia a nivell de lleis o de legislar, això que deia ara la Font.
Que m'adiguis l'Ayuso, dic, bueno, encara, no sé, però...
He dit un estat, tu t'imagines el que tu vols.
No, jo m'imagino tot allà, una passada.
No cal.
Bueno, jo miro cap al costat dret de la taula, la meva dreta, un estat s'ha de posar al llit dels seus ciutadans?
No.
Narcís deia que no.
Ni en el llit ni en el cervell.
Des de que treballaves per il·luminar els estriptis, estàs aquí fitxat,
I Antoni, què diu?
No, a mi em sembla molt bé el que esteu dient. No, és veritat, l'estat no té per què ficar-se en moltes coses, no només en el llit, en moltes coses no té per què ficar-se.
I s'hi ha posat sempre,
Sí, exacte.
S'hi ha posat sempre. I ara s'hi posa d'una manera més subtil. Perquè ara fa veure que no s'hi posa, però
sí, mai
com ara degradant els periodistes, que són la gent que fan, se suposa que fan la seva feina al màxim ben feta, això ho degraden i diuen no, les xarxes socials, que allà moltes vegades es confon les opinions amb els fets i qualsevol ximple es pensa que siguin anònim, doncs pot dir el que li sembla, i això sí, això té molt de valor perquè això es pot controlar.
No solament s'hi posava, sinó que hi ha textos, ara que ja són històrics, que tipicis de riure. La Guàrdia Civil tenia un manual d'ús que podia venir amb una mena de regla i quan trobava una parella al llit podia passar entre tots dos una regla per si topava o no topava. Perquè això condicionava el tipus de delicte. No?
La gravetat
és molt fort, això. Digue, Xavi.
Ara que deies això de l'obra de teatre, que els joves tenen problemes, jo estava pensant ara... és que hi ha molts joves que tenen problemes d'identitat. No saben si són homes, si són dones, si són entremig, si és entre cuixa, no ho sé. I l'altre dia estava fent en Donald Trump va dir una frase que diu que als Estats Units es tindrà homes i dones. Ja està. Clar, jo, amb aquesta frase i el que esteu
dient... I les persones que no se sentin identificades en cap dels dos gèneres, què passarà? S'hauran de marxar d'Estats Units?
Tancades a l'armari altra vegada.
A l'armari.
Això és un problema. Clar, això és un problema, perquè ara que m'estàs dient que els joves tenen moltes problemes amb viure en parella... I a més tenen engreuixat això, que no saben què són, si són homes, si són dones, si són entre mi, no ho se saben. Però, vull dir...
Home,
jo penso que això ha existit sempre, amb un tant per cent.
Abans no sé si la gent a la vostra època sortien de l'armari o si quedaven sempre i s'acabaven. I ara hi ha molta gent que surt.
I quina vida és estar dins de l'armari?
És que no ho sé, no ho sé. Per això dic, els joves tenen problemes afegint-lo del mòbil, afegint-te.
Home, és que
és una passada,
a dins de l'armari t'hi posaves perquè si no t'aplicaven la llei de vagos i maleantes, que era la llei...
De taüls i malfactors.
Sí, val, exacte. No sé, com dir?
Taüls i malfactors.
M'encanta la traducció en català d'aquesta llei. Que
doncs
sempre...
bueno, era molt bèstia això, no?
No, però el no sé si és perquè tenim més coneixement o abans en Narcís deia, no, que hi ha més violències sexuals, si és que en tenim més coneixement o és que realment n'hi ha més.
No.
Perquè potser abans també succeïen, però quedaven o no eren identificades com a violències
sexuals. Jo recordo
sexuals.
La mare que aquí sempre deia que és que cada dia hi ha més violència. Jo li deia, mare,
sí,
que vas viure la Guerra Civil.
Ens refem vells.
No, vull dir que pensi quants sí, varen morir la Guerra Civil. Molts, masses, no?
No, i molta cosa es tapava i
sí,
quedava
clar.
A casa. I bueno, no digui res, que no se sàpigueu. Quants matrimonis, l'home,
condició...
perdona, quants veïns sabien... Quants veïns sabien que l'home del veí picava la dona, per exemple? Molta
no.
gent, i la gent s'ho callava i la gent no deia
no
res.
Passava
eh?
Res. No.
Bueno, però està bé que la gent deixi de callar, no? I obres de teatre com aquestes doncs fan reflexionar i fan que els joves doncs pugin d'una manera de que no callin les coses i que sàpiga identificar això que m'està passant no és correcte, és una violència, vaig a denunciar-ho, perquè si no es denuncia no canviarem res.
I abans denúncies a la policia, si agaféssim els anys 70, quantes denúncies tenien per aquestes coses eren mínimes.
Ínfimes. Sí.
Ínfimes.
Ai, però si la dona no podia ni obrir una llibreta
del banc
sense tenir...
Ni treure un passaport.
Jo no m'imagino això,
pensa que això és només un determinat moment històric. No gaire llunyà, però és un determinat moment històric. I aquests moments històrics se superen. Potser tornem enrere, però vull dir
potser tornem enrere.
I pensa també que les dominacions... són molt més eficaces les dominacions que estàs dominat i ho acceptes que no les que t'obliguen. I actualment estem en una dominació que l'acceptem. I això no ens deixa moure, no ens deixa ni protestar, no ens deixa perquè estem enganxats per tots costats.
Jo dissabte participo en un acte de commemoració de l'Holocaust. No? Que complicat... en el 2025, fer un text per explicar l'Holocaust, que saps exactament, sobretot pel que fa als jueus, després ja és més complicat en el tema dels gitanos, homosexuals, republicans espanyols, que també van tenir la seva quota, amb quantitat igual que la dels jueus. Com avui pots encarar la defensa de les llibertats en contra de la barbària que van aplicar els nazis i els franquistes i tutti quanti. Quan avui Alemanya mateix té unes eleccions no sé, en vista on l'extrema dreta, és a dir, els nazis, poden quedar segons, per exemple, no? O que avui hauríem de tenir una força d'intervenció, arribar a Israel, agafar el primer ministre i portar-lo al tribunal penal, perquè ja està considerat que en aquests...
Criminal de guerra.
Un
criminal de guerra, no? I que, per tant, aquestes tipificacions dels tribunals internacionals comencen a l'any 47, és a dir, just acabada la Segona Guerra Mundial i just acabat el judici de Nuremberg, que va ser de per riure, perquè es va limitar a 11 persones, 20 persones, i prou, quan darrere... hi ha una brutalitat generacional, no? Quanta gent a l'Alemanya nazi es va dedicar? Quants de nosaltres? Jo no el vaig arribar a tenir, potser vosaltres sí, a la carraca aquella de matar jueus. No? Nosaltres...
El meu mare m'ho havia explicat, que anaven a matar jueus.
A l'edat mitjana els varen fotre fora, els jueus, aquí, els catòlics d'aquí, no sé què. És a dir, que les tensions per religió són de llarga durada, no? I la violència humana, animal, perquè sota aquest maquillatge hi ha un animal, no?, que surt i emergeix sovint. Que difícil dissabte és intentar explicar això, no?
Me gusta el título de animal en mi vida, pero en animal humano persevero. Miguel Hernández.
Fixa't. Sí, aquest també va patir la violència, no?
Però clar, què hem de fer per acabar amb aquestes violències?
És que la diferència que hi ha entre ara i quan nosaltres, per exemple, la nostra joventut, és que la nostra joventut hi havia il·lusió de pensar que com que tot estava per fer, o gairebé tot estava per fer, seríem capaços de fer una cosa, no et diré el 100% de les nostres il·lusions, però almenys d'una importància real. I avui el que no hi ha és l'esperança, perquè avui molta gent, quan tu preguntes per què no protesteu, la gent jove, per exemple, no serveix de res.
Ja. Yeah. Potser la nostra
generació... Hi ha una desil·lusió, no?
La nostra generació, diria, hem vist caure un mite que en el segle XIX i XX no hi era, que era la història lineal, que cada any superaves els anteriors. I el progrés era lineal, no? I ara hem vist que no, que això era una mentida, que hi ha, com l'arqueologia, l'estratigrafia primera, hi ha aquest animal de les coves del Paleolític que surt i ha pogut violar una dona, que no té consideració sobre valors morals d'infinitat de coses, i que, per tant, en el carrer pots passar i et foten una cartela. L'altre dia em va picar una noia, eh?
Sí, és veritat que m'ho vas explicar.
He hagut d'anar al tribunal perquè una noia em va fotre un cot de puny.
Tema complicat, el tema de les violències. Us agraeixo que hagueu fet la tertúlia sense mi durant la meitat. Gràcies, Toni, per cobrir-me. Nosaltres anem tancant la persiana avui. Tornarem, com sempre, dijous, amb més tertúlia, amb més temes per generar més opinió.
Dimecres?
Demà dijous, dimecres. Demà, vosaltres tornareu dimecres que ve, però jo torno demà dijous amb els companys el dijous, eh? Yeah, no cada dia hi sou. Nosaltres tornarem, això, com deia, amb el suport de Gestoria Fernández, del carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al...